Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els van fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà aquest dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler són docents que es destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
És, de fet, el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
El sumari de la causa contra Zapatero assenyala l'expresident del govern espanyol com el líder d'un entramat transnacional de comissions il·lícites. La investigació situa el domicili i l'oficina de l'exdirigent socialista com els epicentres d'una xarxa que hauria canalitzat pagaments a través de l'empresa de les seves filles. La policia va confiscar la setmana passada desenes de joies del despatx de Zapatero.
El portaveu autoritzat de Zapatero, Luis Arroyo, ha afirmat aquest dilluns que l'expresident considera que les acusacions de la UDEF són conjectures i disbarats i que es vol defensar. Un altre expresident socialista, Felipe González, ha demanat eleccions anticipades. El Partit Popular també la reclama i els socis de govern, Sumar, les rebutgen, tot i que es mostren preocupats pels resultats de les investigacions.
El Ministeri de Sanitat detecta el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 espanyols que ja estaven fent quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. En un contacte estret i estava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar a l'hospital.
Lleó 14 fa una crida a desarmar la intel·ligència artificial en la seva primera encíclica. El pontífex ha advertit que la concentració de poder de la IA en grans empreses promou la desigualtat i la manipulació. El papa demana regular aquesta tecnologia i posar-la al servei de la humanitat. La policia ha recuperat 300 caixes amb peces arqueològiques que un arqueòleg s'havia endut de diversos jaciments de Tarragona. Entre el material confiscat hi ha elements de l'època romana, monedes de la guerra del francès i una ceràmica de la façana de l'emblemàtica Ca l'Agapito, amb un elevat valor patrimonial.
El caporal de la Guàrdia Urbana, David Font, ha explicat que la investigació va començar arran d'un correu electrònic que informava que en un bar de Torredembarra, al Tarragonès, s'hi exhibia una peça ceràmica de Ca l'Agapito. El bar era propietat de l'arqueòleg.
A partir d'aquí vam anar allà, vam fer la intervenció. El propietari d'aquest bar és arqueòleg. Ens va dir que el jardí de casa seva tenia més material que no havia lliurat o que no li havien recepcionat. Se li va fer l'oferiment de que fes el lliurament voluntari per tal de poder-ho donar a l'administració i va ser quan van començar a sortir peces d'aquestes més rellevants.
L'home ara està investigat pels delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric.
Esports, fins a 9 catalans jugaran el Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamine Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marc Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat tres blaugranes més: Pedri, Gavi i Ferran Torres.
A l'Espanyol, missatge de comiat de Ramon Terrats a les xarxes socials. El migcampista va arribar a l'Espanyol cedit pel Villarreal. amb una opció de compra que el club blanquiblau en principi descarta exercir.
En futbol internacional, el Manchester City ha celebrat una rua aquest dilluns per acomiadar tres puntals dels Citizens de l'última dècada: el tècnic Pep Guardiola, el defensa John Stones i el migcampista Bernardo Silva.
El torneig Roland Garros de tenis han passat a segona ronda, entre d'altres Rafa Jòdar, Matteo Berrettini, Casper Ruud i Ben Shelton. Al quadre masculí destaquem l'eliminació del balear Jaume Munar. En dones han superat la primera eliminatòria favorites com Iga Swiatek, Elena Rybakina i Alina Svitolina.
Fins aquí les notícies.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, per les vostres preguntes, les vostres respostes, ajudar altra gent, queixar-se, felicitar, aportar idees, opinar, sempre amb respecte, com dic jo, es pot explicar qualsevol cosa en aquest programa. Teniu aquesta via directa, que és parlar amb nosaltres a partir d'aquest telèfon, o bé deixar-nos el missatge de WhatsApp al 667-220-148, que també hi hem trobat una pregunta que ha deixat el Sergi des de Manresa.
Com pot ser, a veure si algú m'ho pot dir, que per fer una parada de 15 metres quadrats, 15 metres quadrats, no crec que sigui més llarga, del Puig Mercadal, per fer, vol dir arreglar el sostre, arreglar el terra i pintar una mica. Portin ja un any i mig. Un any i mig, Primer la van pintar, no va agradar, ara l'han tret al terra, que tampoc li va agradar el terra, ara tenen que fer el terra i tornar a pintar. Porten un any i mig per 15 metres quadrats. A veure si algú m'ho pot explicar.
Com és aquella dita en castellà? Les coses de palacio van despacio, perquè si no, realment, Sergi, no s'acaba d'entendre com dius tu per fer aquesta poca cosa. En fi, si algú de Manresa vol, sap la resposta i li vol donar la resposta, doncs, com sempre, serà benvinguda. Com ara l'Agnès, que ens ha trucat al 93-207-474 des de Miralcamp. Bona nit.
Bona nit, Marta. A veure, era per felicitar. Avui som dia 26, ja, o sigui que comencem.
Avui som dia... Sí, dimarts 26, sí. Ja.
Ah, això mateix, sí. Avui tinc un tia Tata Roja, que és un germà del meu pare, que, o sigui, avui farà 101 anys.
Toma, sí, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. L'any passat també li vaig telefonar i no sé qui li va dir, de per allà a la Segarra o del poble, doncs que els van telefonar, que, bueno, i llavors ho van treure gravat i li van fer escoltar amb ell i va estar molt content, perquè el... i ara dic, doncs mira, dic, si entro, dic, a veure, dic, també era per felicitar doncs, aquest tiet, doncs que es diu Ramon, que de Calmunda, i, o sigui, per felicitar-lo. Era un germà del meu pare.
Un germà.
I està perfecte. Ja he telefonat a la seva filla a la tarda i m'ha dit, diu, Inés, que som cosines germanes, esclar, diu, està, ni mos ha constipat, ni res, diu, ha passat un hivern, una meravella.
La mar, no la mar de bé, no?
Mira, ah, això mateix, sí, 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 sí.
101 anys.
I ell surt a caminar cada dia i té un cap serè que, bueno, o sigui, en fi, diu, ha estat, i, Inés, diu, igual, igual, que l'any passat, que van fer una gran festassa i un gran de tot. I ara dic, bueno, dic, si entro, doncs mira, també el felicitaré, i així, eh?
Doncs molt bé, escolta'm, les nostres felicitacions pel Ramon, perquè, sí, a veure, arribar al 100 ja és molt important, però sí, sobrepassar el 100 i arribar al 100 tu, sí, escolta'm, cada sí, vegada hi ha més gent i, a més, en bones condicions físiques,
sí,
pel
sí,
que,
sí,
pel
sí,
que
sí,
estàs
sí,
dient,
sí,
no?
Sí, 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 perfecte, perfecte. M'ha dit, diu, Inés, està igual que l'any passat. Ell canta, ell, vull dir, és igual.
El que sigui.
Una persona... Sí, activa, sí, vull dir, amb tot, o sigui, en fi, tot
que
un
bé,
conjunt de coses.
Doncs
eh?
Les nostres felicitacions, també,
vale,
per
gràcies,
ell i la família. Digues.
Vale, un altre segon. A veure, Aina no existeix al santuari. Jo tinc dos santorals, que no sé pas, potser a mil sants,
sí,
i, és, i en canvi, Aida, sí, Aida és el 2 de febrer. Però Aina no em surt en cap, en cap puesto, en cap puesto, en cap santoral de tots els que
doncs
jo
que
tinc.
Cons... I com és possible, això?
Ah, no sé. En fi, o sigui que vull dir tant sí, sí, l'un com l'altre, o sigui tant en català com en castellà, no, no em surt el món.
No hi ha,
o
sigui... no hi ha, no hi ha sant. I el, no, no, el celebres sí, algun sí, dia o no?
El dia 2 de febrer, el dia 2 de febrer.
Ah.
Aida, eh?
Sí, sí.
Aida.
Sí, Aida,
Aina,
sí.
No, sí. O sigui, queda allò.
Molt
i
bé.
Segona, una altra cosa, aquella senyora que demanava cervells. Si hi ha l'àrea de Guissona, a Barcelona, o alguna barriada que ella estigui,
sí,
allí sempre en tenen. Perquè jo quan vaig a Mollerussa, aquí a comprar doncs, a l'àrea de Guissona, doncs també, i si no en tenen, els hi encomanes i te'ls porten l'endemà i ja tens els cervells aquí de Corder, eh? De Corder.
Ah, perfecte.
Els demanava de Corder,
sí, sí,
també a l'àrea de Guissona, si té una àrea de Guissona per allí, que és l'àrea tan famosa.
Perfecte, sí, sí.
Sempre en tenen, sempre, sempre, sempre.
Molt bé.
Eh?
Doncs perfecte, molt bé. Moltes gràcies.
I bona nit a tots els ignorants i a vosaltres igualment a tots. Eh?
Igualment, bona que descansis, bona nit,
bona, bona nit. Gràcies, gràcies.
El Miquel des de Sabadell, bona nit.
Hola, bona nit.
Digues, Miquel. Jo
volia comentar, avisar la gent, perquè ahir a la tarda dues nenes de la meva filla, d'amigues de la meva filla, estaven al parc aquí a Sabadell, al Sabadell Nord, i hi havia un senyor, jo, que amb una gorra marró, personet, amb punt de tatuatges, jo, que se'l va intentar dur.
A veure, Miquel, un moment, perquè crec que estàs dient una cosa que ens interessa, però no et sentim gaire bé. Tens una possibilitat de parlar d'una altra manera que et sentim millor, perquè no se t'entén molt.
Bé, ara millor?
Ara millor. Ara millor, Miquel, perdona.
Va,
a veure, hem quedat que unes noies, unes nenes, amigues de les teves filles...
Sí, correcte, de Sabadell Nord, estaven jugant al parc i es veu que un senyor amb tatuatges a la cara, tot de tatuatges, grassonet, amb una gorra marró, va intentar endur-se-les. Va començar a preguntar, bueno, a dir-los que tenia gossets, que si venia, que si volien vindre a veure els gossets, i es veu que les nenes van anar corrents a les mares a dir-los, saps? No és que era preguntar, ja.
I saps si algú això ha fet la denúncia a Mossos o algú ha avisat la policia?
Em sembla que van avisar els Mossos i ja suposo que ja tenien, ja estaven avisats, suposo.
Ja.
Però
i això, aquest... això ho saps de primera mà, eh? Perquè són amigues
sí,
de les teves filles.
Sí, 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 que no tinc un bolo, no.
No, no, que a vegades és allò de m'han dit que diuen que, però vull dir que això
no,
surt
no.
D'algú pròxim a tu, per entendre'ns, no?
Sí, sí, correcte, sí. De les companyes de la meva filla. Sí, sí,
sí. I quants anys tenen aquestes nenes?
Nou.
Nou. O sigui, això sí. Els deia a nenes de 9 anys que, sí. per sort, saben el que s'ha de fer en aquests casos, que és apretar, córrer i anar cap a on tens la família, no?
Déu-n'hi-do.
Això sembla de pel·lícula, no? Que dius, ai, que si algú... Això ho deien fa molts anys, ja. Si algú et diu que vol veure un gosset, no facis cas. Doncs mira.
Sembla que sigui de pel·lícula, però realment, si aquest home té un cotxe, el que tingui, doncs poder no estar sabent, doncs estar a un altre poble, saps?
Clar, clar, clar. Sí, sí, va per allà pel que sigui. Doncs, Miquel, gràcies per avisar.
Bé, llavors també vull fer una pregunta. Digues. Com el tema aquest de les estafes, els bancs, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
Mira, és una pregunta que m'apunto per quan tinguem l'expert aquí. A veure què ens respon això, que és bona. Miquel.
Molt bé, gràcies.
Perfecte, gràcies. Que tinguis una bona feina. Adéu-siau, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Altres missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. En Joan, des de Lleida, diu: el mes de juny ve el Papa a Barcelona i crec que farà una missa a la Sagrada Família. I ell vol saber si podria entrar en aquest acte. Jo gairebé m'atreveixo a dir que això deu anar amb una invitació com una catedral, mai millor dit, diguéssim. No, Sagrada Família no és catedral, però ja m'enteneu, és la frase feta. Però a veure si algú ho sap. Diu, quin aniversari se celebra coincidint amb aquesta visita papal? I acabarem una proposta al servei de protocol del Papa, diu en Joan de Lleida, que passin pel Camp Nou per fer una benedicció a les obres i el puguem inaugurar sencer aviat, diu el Joan. La Margarita, des de Terrassa, diu, avui volia exposar una queixa. Quan és festiu a Barcelona, els horaris dels ferrocarrils catalans són de dia festiu per totes les línies. El Vallès, Igualada, etc., seguim treballant i no ho tenen en compte. No sé per quin motiu ho fan, tenint en compte que al Vallès Occidental molts usuaris fan servir aquest servei dels ferrocarrils catalans. Doncs, Margarita, tens tota la raó. Perquè sigui festiu en un lloc no vol dir que els altres, però és veritat que normalment, doncs en aquest cas tenen els horaris de Barcelona i per tant passen menys, encara que vosaltres els necessiteu amb la mateixa freqüència, està clar. I després, l'últim missatge de WhatsApp que ens heu deixat al telèfon de WhatsApp, diu el Lluís, moltíssimes gràcies per la resposta dels mercats, és el que va preguntar el tema dels cervellets de xai. Diu, prenc nota del mercat de Collblanc. Puc dir que en alguns mercats, i ell diu Sant Antoni, Sants i la Concepció, diu, jo no n'he trobat. De totes maneres, ens diu el Lluís, moltes gràcies. Jo crec que aviat podrà trobar els cervellets de xai i fer-los, com deia ella, arrebossats, crec que va dir en memòria de la seva mare.
La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
Felicitats, felicitats, 10.000 vegades.
Apartament.
Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
Ai, Carme, que em fa riure.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Tercera generació.
I avui tanquem l'espai Tercera generació, que aquest mes hem dedicat a l'Angelina, de 80 anys, a Barcelona, que durant 12 anys va ser la cangur d'una noia, l'Emma, que el juny ja en fa 22. Durant els capítols anteriors ens ha quedat clar que la relació que s'ha establert entre totes dues és especial. L'Angelina s'ha convertit en la tercera àvia de l'Emma. Des que ja no és la seva cangur, com a mínim, es veuen dos o més cops cada any. Estan en contacte i l'Emma pateix per l'Angelina quan fa dies que li ha escrit un missatge i la ja ex-cangur no contesta. El que no falla és la felicitació cada aniversari o sant. Qui és la primera a fer-ho?
L'Angelina.
Menys aquest any que dic el dia 2. Dic, ostres, és el dia 2, no?
El seu, no? El meu és el 25.
No, el sant.
El sant sí que és el dia 2.
Que vaig dir, ostres, no, i felicitat, però vaig felicitar dos o tres dies després, no? I no m'havia passat mai, eh? Jo sé que el teu aniversari és el 25 de juny I bueno, i sempre me'n recordo, vaja... Que sí, que sí.
Sí, sí, sempre és la primera a felicitar-me el sant i l'aniversari.
Sí, 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 sí.
No li tinguis en compte, aquest any que s'ha saltat el
sant. No t'ho tinc en compte.
Només hi ha una cosa que pot distreure l'Angelina, la seva passió blaugrana.
A la televisió, ui, sóc futbolera. Jo, mira, ahir vaig disfrutar com una boja, perquè vaig estar veient el dissabte els nois, també, que també van guanyar, i ahir pues, desitjant que fossin les 4:30 per veure el partit. I bueno, i soc molt futbolera, eh? O sigui, tinc totes les coses de la tele del futbol, tinc tot, i perquè és una cosa que és la distracció meva, perquè no vaig al cine, no vaig enlloc, o sigui, jo si hi ha futbol, pues futbol.
Però tu ets d'un equip concret, entenc.
Home, del Barça, tota la vida. Sí, 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 sóc culer, o sigui que...
I tu, Emma? Jo també, jo també sóc culer, però no sóc tan fan. M'agrada mirar, sobretot el Barça, si hi ha algú que és més fan que jo, com per exemple el meu pare, o si fos amb tu, o amb la meva cosina. I m'agrada mirar-ho, però... O sigui, sóc del Barça, però no moro si no guanya.
Ja, no passa res.
No passa
però l'Angelina, si no guanya, té un disgust.
I tant, tinc un disgust fortíssim, perquè... Però, bueno, menys sort que no perden gaires vegades, que juguen bastant bé i que... Això mateix, que juguen molt i no m'enfado. Home, si algun dia fallen, pues dic, bueno, també són persones i...
És el jugador que ara mateix t'agrada més a sobre el terreny de joc, el que t'agrada més com veu jugar?
A la Minja Mal. és jovenet, però és que és un crac. O sigui, ara que està lesionat, pobret, pues el trobem a faltar. Bueno, jo el trobo a faltar. I també el Pedri, el Gavi, o sigui, molts d'aquests. El Rafinha, o sigui, tots aquests m'agraden moltíssim. O sigui...
Ets de les que veus el partit i després et quedes a la roda de premsa, escoltes la ràdio, algun programa esports o només el partit?
No, segons, si és un partit a la nit i acaba, pues, per exemple, quasi a les 12, pues no me'n vaig a dormir, això sí, perquè jo normalment me'n vaig a dormir a les 10:30. I sí, però si hi ha un partit, pues em quedo fins que acaba, però el lloc de veure després el gol a gol i tot allò, no, això no ho faig.
Però la passió pels esports també va més enllà del futbol.
El tennis. Sí, m'encanta el tennis. M'encanta el tennis, ara que el Carlos Alcaraz, sí. Pues també m'agrada molt. La pena és que ara, pobre, està també lesionat. Tots els que m'agraden estan fumuts.
Tu havies fet esport alguna vegada a la vida?
Jo era nedadora del Club Natació Barcelona. Sí, sí, sí. Però ja quan vaig tindre 12 anys o així, que tenia que anar a entrenar per la nit perquè sortia del col·legi o ja començava a treballar en una peluqueria que tenia 14 anys, pues era anar fins allà baix a la nit i tot això, ja no, ho vaig deixar. Però tinc 3 o 4 copes guanyades,
Tu ho sabies, això,
no? No, jo no ho sabia, això.
Sí, sí.
Tu també havies anat a aquest club?
Jo sí, quan era petita hi anava, amb el meu avi i amb el meu pare, i amb la meva cosina.
Però tu no has fet de nedadora oficial?
No, jo nedava com podia, jo crec. Feia una mica el tonto per allà, la piscina de sal,
ja,
ara la piscina de dins,
sí,
i ja està.
Jo ja et dic que vaig fer moltes carreres i pues, tinc 3 copes, perquè vaig començar fent un curset i després ja em van donar em van fer sòcia. Nadava molt bé i l'entrenador, el senyor Jaume, que me'n recordo encara, pues, em feia fer moltes piscines amunt i avall, amunt i avall, i a vegades ens escapitxaven i sortíem a fora a prendre el sol. I ell sortia per una finestra i deia... cap a dintre, sí, 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 sí.
I quina era l'especialitat de l'Angelina a la piscina?
Braça. Jo era de braça. Nadava braça, sí, sí. I m'espavilava molt perquè hi havia una noia, una noia de la meva edat, que sempre em guanyava. I el dia de la carrera final la vaig guanyar jo. Vaig fer un esforç i dic, vinga, pues, endavant, i em van donar una copa molt mona. Petitetes, perquè clar, eren petites, tenien 8 o 9 anys.
Després de la piscina ja va venir el mar, Tossa i Calella de Palafrugell.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica, d'un retall de mocador petit.
Ara fa 2 anys que no anem a la platja, perquè... No, sempre... Bueno, anem a Tossa, que ens agrada molt, perquè jo havia anat 40 anys a Calella de Palafrugell, i clar, quan es va morir el meu pare i la meva mare, doncs ja ho vam deixar-ho. I vaig anar un temps jo sola, perquè tenia una clienta que tenia uns apartaments a dalt, a la part de dalt de...
El Golfet.
Sí, del Golfet, per allà dalt. Uh-huh. I jo conduïa, pujava amb el meu cotxe i sortíem, anàvem a allò, i vaig estar 2 o 3 anys anant-hi. Però després ja vaig deixar d'anar també a Calella.
Fins i tot aquí, l'Angelina i l'Emma han coincidit amb molts anys de diferència. Per les dues, Calella de Palafrugell és un racó de món bonic per explorar.
Jo des d'aquí estic a la teva panxa. Des de fa 22 anys, per aquest estiu.
I podries viure sense aquell tros de costa?
Jo podria viure, però crec que seria molt, molt infeliç. Crec que no tindria res a veure. Però sí, sí, està molt bé.
Sí, està molt bé. I sí. Tu ets de les que et banyes i te'n vas a nedar, sí. I tornes...
Sí, m'agrada explorar el món marí, també. M'agrada anar per baix i mirar a veure quins peixos trobo, si trobo una estrella de mar, si no...
I t'has trobat alguna cosa interessant?
Un dia hi havia un pop i una manta.
I no et fa por?
Fa una mica de respecte, però llavors si et poses a una certa distància, per si acas, doncs està bé.
I quan hi ha meduses i aquestes coses, què fas?
Ah, bueno, llavors sí que no em banyo, perquè no vull que em piqui una medusa. Hi ha gent que sí que es banya, però jo no. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Emma, com recordaràs l'Angelina quan tu siguis molt més gran?
Jo crec que la recordaré com... no sé, com hem dit abans, no? Com una tercera àvia, com algú que... no sé, que em vaig estimar molt i ens vam estimar molt i encara suposo que l'estimaré quan tingui 60 anys i que em va ensenyar moltes coses i que el recordaré sempre molt bé i molt amb molt de carinyo.
Les dues competeixen en demostrar qui estima més a l'altre.
Sempre la recordo, o sigui que... i fins que em mori me'n recordaré d'ella. O sigui que sí, a més l'estimo moltíssim. I em diu jo més... jo més que tu. I jo... i sempre estem així, saps?
Jo més.
Tu més. Jo més.
Molt bé.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la unilla.
No, no, ja ho sé.
Que és
el mateix que la IA.
Que tots els pobres siguin delinqüents.
La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
Amb Ricard Ostrell.
Em van passant coses.
Sí.
Doncs ara passa un minut de 2:15, on vas a parar, que estem a la recta final. 2:15 ja fa una hora d'això, eh? 2:15 de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio. Temps per rebre les vostres trucades encara, al 93-201-7474. Preguntes, respostes, ajudar d'altres, queixar-vos, dir la vostra opinió sobre el que us vingui de gust, sempre i quan es faci amb respecte. Perquè hi ha moltes altres preguntes que encara no ha respost ningú, i si voleu, doncs la repassem, i així sí, us ve de gust, doncs les podeu anar prenent nota i trucar-nos al directe. Però abans de dir les preguntes i fer una llista amb 3 preguntes més, perquè és el que ara ens faran Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
Ja no és que és tradicional que en faci 3, oi?
Per això dic, ara, sí. A les que tenim pendents n'hi afegirem 3 més, perquè he vist que...
I ara estic escoltant el Garriga, a la tarda.
Molt bé.
He estat a la tarda a casa fent coses de la llar, domèstiques.
Molt bé.
Mira, jo tinc una... Abans de les preguntes vull agrair a aquella persona que ha respost la pregunta que vaig fer jo del Colón.
Sí, senyor.
I jo opino que ell, que pot ser un claustrofòbic, penso que tots els ascensors són claustrofòbics, tot i que jo no tinc claustrofòbia, que no pateixo suor, ni tremolors, ni angoixa, ni res, però penso que sí que és claustrofòbic els ascensors, degut a que són petits i a vegades fiquen molta gent, que ens anem rossant tots i acabem histèrics. Jo ho porto bastant bé, això, perquè jo faig el trajecte com vaig a visitar-me d'Horta al Vall d'Hebron, i allà hi ha un autobús que t'hi puja a la sortida i el transbordo, i el ascensor que l'agafo ascensor perquè rompo moltes escales i no vull anar a peu. Clar. És simplement això. Mm-hmm. I en definitiva que això era l'agraïment a aquesta persona.
Molt bé,
i les preguntes per aquesta nit...
Vinga.
Què vol dir? Són dos preguntes de frase. La primera és, aquest no ha trencat mai un plat.
Aquest no ha trencat mai un plat, eh?
Aquest no ha trencat mai un plat. I la següent, una altra frase és, aquesta la veu molt el meu pare, vigila que hi ha roba estesa. Penso que va per la cosa... Per la cosa eròtica festiva, però, bueno, fixa-ho...
D'on ve això de la roba estesa, sí, sí.
Sí, sí, tu saps el que és la roba estesa, que no és la roba que està en mal estat, no, ni en el... Sí, sí. I diu, sí, sí, per quan plou.
Clar.
Va regalar la meva germana, roba ni en el sari, mira.
I la tercera?
La següent és que a Pècula he parlat amb el Dani, i jo en tenia una preparada amb el Dani. Perquè a mi em sorprèn molt, i se reconec que és un artista molt bo, però que sorprèn aquest fenomen tan brutal que passa amb el Bad Bunny quan és un cantant que fins ara no ningú en parlava. Però és el que la fama ha vingut de cap i volta i aquí a Espanya a passeu. I no és d'aquí. M'explico a veure si els cantants d'aquí tenen l'èxit que té el Bad Bunny, perquè penso que a vegades l'eufòria fa que ens anem a coses de fora i no apreciem-ho d'aquí. Estimem la cultura i la música d'Espanya, catalana, espanyola també, per suposat.
Home, però aquí hi ha altra gent que també té molt d'èxit, eh? O sigui, els Oques Grasses, quants Palau Sant Jordis han omplert?
I els Sopa de Cabra que estan resistint, i els Pets que resisteixen, he fet la gira dels 40 anys, jo tenc molt de música, vaig a fer una musical, i el Ginestar, i la Sílvia Pérez, i la...
I la Rosalia...
I la que està allà, que està amb Cesar, que és la Clara Peia.
Sí, la pianista, sí.
Que tinc a veure si em vies a comptar, a veure si la puc entrevistar, però sembla que té molt èxit i no sé si l'aconseguirem. I interessa la gent, inclús la gent del Chamorro, i interessa la gent coneguda.
Està bé, està bé. Molt bé, doncs tu vols saber el boom aquest del Bad Bunny quan apareix?
A veure si és front un dia o s'acabarà la moda. És una moda, un boom, o és un fenomen sociocultural, musical? No tinc un vestit, com deia abans.
Sí, no, no, molt bé.
Hi ha molt d'erotisme amb les cançons, amb el perreo del Bad Bunny.
Perfecte, molt bé.
Bona nit.
Vinga, bona nit. Adéu-siau. Doncs va, deia que tenia, a part de les preguntes que ara ha fet en Josep Lluís, hi ha altres preguntes que encara no ha contestat ningú, que jo ara us les dic per si us inspireu. Per exemple, la Carme des de Palma volia saber per què els Love of Lesbian van triar aquest nom. En Josep, des del Parc Güell, diu: com s'ho fa la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? L'Aleix, des d'Esparreguera: quin és l'origen del món? La Marina de Barcelona estava buscant ja fa dies on pot trobar pitets, però de paper, és a dir, que es fan servir i després es poden llançar. La Carmeta, des del barri de Sants de Barcelona: quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? I l'Anna, des del Raval de Barcelona, diu: hi ha un rellotge a Plaça Catalunya que no funciona. A qui correspon arreglar-lo? Aquestes són preguntes sense resposta que tenim aquí al Pou de la Nit dels Ignorants.
La Nit dels Ignorants, Catalunya Ràdio.
Perquè abans, si trucaves a informació telefònica, et donaven el número. I bueno, i me'l vaig guardar. I
que
quan va passar
això... Es va guardar
això?
El número de qui?
Del Palau de la Sarsuela.
Perdó? Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, molt bé. I no em dirà que hi ha trucat?
Hi vaig trucar. Quan va morir la princesa Irene de Grècia, vaig trucar per donar el pèsam que li donguessin a la reina Sofia. I llavors, el dia 26 de febrer, vaig rebre un telegrama. Diu: ve del Palau de la Sarsuela. Dic: ai, mare de Déu. I corrents me'n vaig cap dalt a llegir, no?
Sí.
I goti, ara li vaig a llegir.
Sí,
em va
sí.
fer una il·lusió. Miri, del jefe de protocolo de la casa de su majestad el rey. Su majestad el rey ha recibido sus palabras de ánimo y apoyo con motivo del fallecimiento de su alteza real, la princesa Irene de Grecia. Y me encarga que en su nombre le traslade su agradecimiento más sincero. Reciba un cordial saludo, Bernardo de Lizaur Cuesta.
Mira,
em va fer una il·lusió. Dic: ui, la família no em diuen ni as ni bèstia.
I m'ha de contestar la reina, no?
Pues sí, pues sí.
La Nit dels Ignorants, amb Marta Romagosa.
Ara passen 9 minuts a 2:15 de la matinada i, com cada nit de dilluns a dimarts, en aquesta hora aproximadament arriba el resum dels millors moments de la setmana anterior. Aina Grau, bona nit.
Bona nit, Marta. Aquesta nit tenia un resum preparat amb una imatge solitària. La Tènia, la solitària per als amics, era la protagonista, però al final he canviat d'opinió perquè no tinguis més malsons. Comencem parlant d'una fàbrica. Early in the morning, factory whistle blows. El Jaume, des d'Igualada, és qui ens feia la pregunta.
Aquest passat dimecres vaig anar a donar un tomb per Agramunt i em va vindre al cap que meu pare fa molt temps havia treballat en una fàbrica de camises. que crec que estava a l'avinguda o al carrer Mariano Jolong, però no sé ni com es diu la fàbrica ni en quin número estava, fa molts anys.
Però de Gramunt, de Gramunt mateix, eh? Estàs dient?
Sí, sí, de Gramunt a Uger, correcte.
Uh-huh. Ens va respondre el Joan des de Lleida a través d'un missatge al WhatsApp del programa explicant que la fàbrica s'anomena Creus i que a dia d'avui està situada al carrer Jaume Mestres, número 18 de Gramunt. Canviem ara de tema i parlem de ciències perquè el Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ens va fer aquesta pregunta.
Què vol dir ser un set ciències? I jo em pregunto quines són les set ciències, si algú me les anomena.
Doncs sí, Josep Lluís, la Maria, des del Priorat, les va ben anomenar.
En català, d'un saberut, en diem uns set ciències. Però d'on ve aquesta expressió? A l'edat mitjana es considerava que hi havia ni més ni menys que set ciències o arts liberals, és a dir, allò que podien practicar els homes alliberats. La gramàtica, la dialèctica, la retòrica, l'aritmètica, la geometria, la música i l'astronomia.
La pujada de temperatures d'aquests últims dies ha inaugurat l'època de melons i síndries. Sobre aquesta última fruita, preguntava la Montserrat des de Mataró i responia a través d'una nota de veu al Jordi, que és fruiter del barri de Gràcia de Barcelona.
Sobre les síndries, sí, que cada vegada tenim síndries més aviat, són millors les síndries o més dolces les síndries amb pinyol, bueno, aquestes llavors que tenen,
sí, sí,
o les que no en tenen.
Per mi, el dolçó de les síndries depèn que més de l'origen. Hi ha terres que estan més preparades per cultivar les síndries, per exemple, la zona de Granada, la zona d'Alacant, però tenen un clima ideal per fer les síndries. I a més, ara també, com reguen gota a gota cada planta, només produeix una o dues síndries. Així es garanteixen la dolçor i que la síndria sigui bona. Les sense llavor són híbrides, però la soca que tenen és de la zona de la síndria tradicional, és la mateixa soca. Per això són pràcticament igual de bones que les que tenen llavor o igual de dolces.
Més enllà de la fàbrica de camises, les set ciències, la tènia o les síndries, la setmana passada va estar marcada per aquesta trucada de la Francesca des de l'Eixample de Barcelona.
Saber el preu d'un matalàs d'aire de 1,70 m així, per 1,50 m així.
1,50 per 1,70 m? Vols dir?
Sí.
1,70 m? Sí. Ho trobo poc, 1,70 m de llarg, eh?
Pues 1,80 m,
sí,
jo que sé.
Sí, jo crec que sí, eh?
Saps què passa? Que estic al llit fa 3 mesos i ja m'ha fet llegant. I llavors també voldria saber el preu d'una grua per aixecar-me del llit, posar-me la cadira de rodes perquè no em puc posar dreta i aquí la gent ja no té força per aixecar-me.
Per aixecar-te.
De seguida, els oients li van oferir remeis, entre els quals destaquen el de la Dèbora, treballadora familiar de la Vall d'Hebron, i el de la Montse, des de Sant Boi de Llobregat.
Cada dia, hi agafaven un llençol vellet, el posaven doblegadet, ben xop, amb esprit de vi, i li posaven sota el cul, fins que s'assecava. I això el que feia era curtir-li la pell del cul. I no es va allegar gens. Va replegar tots els mesos d'estiu al llit i no es va allegar gens.
Hi ha una pomada que a mi, tinguent cuidado i canviant sobretot els pañals i tot això que no tinguis molt mullat,
sí,
a mi no m'ha sortit ni una. I és un supertubo que m'ha durat més d'un mes, que es diu, o sigui, hi ha una rodona i posa B más i a sota posa MET. I posa protecció i alivio de escocedures.
B más MET.
És, hi ha una rodona,
sí,
i a dintre hi ha una B de Barcelona,
sí,
una E i el signe más. I a sota posa MET. M-E-D.
Mira, jo preus a la Francesca no n'hi puc donar. Ara bé, amb el tema de la grua, jo li aconsellaria que ho consulti a les botigues
d'ortopèdia, perquè n'hi ha moltes que la grua la lloguen.
Era per comentar-li que existeix el banc d'ajudes, on es pot llogar qualsevol tipus de material, qualsevol tipus d'ajuda tècnica, des de llits articulats, a cadires de rodes, cadires de banys, bastons, el que sigui.
Tot.
Tot. El preu és molt assequible i l'únic que té que pagar de cop, diguem-ne, és el trasllat i el muntatge, que potser són 50-60 euros.
Molt bé.
I li munten el llit, li munten el que sigui.
I aquest banc d'ajudes, que és un lloc físic, un lloc online,
sí,
o com funciona?
N'hi ha llocs físics. Jo el que conec, per exemple, està sota del Pont del Dragó, aquí a Sant Andreu, aquí n'hi ha un, però n'hi ha més.
Per un matalàs d'aire. Jo tinc un que està sense utilitzar, però clar, el meu és 90 d'ample, de llarg fa 2 metres, però d'ample fa 90. Si li fos bé, jo li donaria. Si el pot vindre, jo sóc de Sant Boi, si no, pues, si ella no pot sortir o li va molt malament, hasta li portaria.
I acabem, com sempre, recuperant una pregunta pendent de resposta.
Sobre el cas de la família Pujol. Diu, el processament de la família Pujol s'anomena criminal perquè la Fiscalia els acusa d'haver actuat com una organització criminal o associació il·lícita per enriquir-se de manera il·lícita durant dècades. Vale, el d'associació il·lícita, val, però organització criminal... Jo no sé, jo francament potser és que vaig completament equivocat i potser algú m'ho pot aclarir el per què, però jo el crimen no el veig en cap lloc, cap puesto.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi Pujol. Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià. Jo que penso que en Serrat sempre ha estat un traïdor. El meu cotxe només sona Lluís Llach. Jo que porto els segadors com a polito del mòbil, la senyera al balcó. Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu naixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a Polar els dos junts i lluitarem pel nostre amor prohibit. Oh, Jennifer.
Ara passen 2 minuts de 2:45 de la matinada. Ens truca en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
Hola, Marta. Bona nit.
Com està, Josep?
Bueno, pues, no podia dormir i escoltar-vos a vosaltres.
Molt bé. I en què ens vols... quines reflexions vols fer?
Bueno, pues, aquesta dona que van matar de Figueres.
Sí.
Aquest senyor va tindre 2 ordres d'allunyament.
Sí, senyor.
I 2 detencions. I el fiscal va deixar lliure. Vale, jo pregunto, qui és el culpable d'aquestes morts?
Bona pregunta, Josep.
Perquè però així que si el fiscal no tanque, no jutge, no el pot tancar. I quan la segona vegada que el van aviar, ell va anar a un xino i va comprar un ganivet i la va matar.
Sí, sí.
Aquesta dona podia ser viva.
Si s'hagués pres alguna altra decisió, correcte.
Claro.
Sí, sí, Josep, tota la raó, tota la raó. Que li pugui explicar, no? Sí, sí.
Claro.
Molt bé. D'acord, Josep, gràcies per la reflexió.
Gràcies.
Una abraçada. Bona nit.
Bona nit.
Va, que encara tenim temps abans del conte d'obrir el capítol de preguntes contestades.
My girl loves cheesecake. Oh, cheesecake, munching on a cheesecake, munching on a cheesecake.
Sí, sí, de cheese. Parlem de formatge, perquè aquesta nit podem donar resposta a una pregunta que ens va fer mesos enrere la Maria Rosa des de Sant Cugat del Vallès. Deia així.
Saps que hi ha alguns formatges, sobretot els francesos, que porten el nom de l'afinador.
Sí.
I jo voldria preguntar, l'afinador, què fa exactament? Que mira com és de madur la maduresa del
formatge.
Del formatge, el temps que s'ha de tenir per madurar, no què? O ja intervé abans? És el que això exactament el que fa, la funció que té l'afinador.
Sí, la funció que té l'afinador, ens demanava la Maria Rosa. Doncs mira, ens ha contestat en Xavier Bordetes, que és precisament afinador de formatges a Caseus Afinadors.
La feina de l'afinador de formatges no és altra que la d'acabar el producte. De fet, la paraula afinar, que ve del llatí ad finis, vol dir posar punt i final a una feina. I dintre del món formatger, doncs, afinar és això, és donar el punt òptim de maduració a un formatge. Dintre de la producció de formatges, doncs, hi ha tres grans pilars. Un seria la llet, que és la matèria prima, l'altre seria la producció, que és el control doncs, dels ferments, dels llevats, dels microorganismes que han d'actuar per fer un bon formatge. I el tercer, i no menys important, sinó que un sense l'altre, doncs en resta la part positiva del formatge, doncs seria la maduració i, en aquest cas, l'afinació. I l'afinació, la figura de l'afinador, doncs no és més que això. És aquella persona doncs, que s'encarrega de que els formatges madurin amb un punt òptim, controlant diverses variables, com podrien ser la temperatura, la humitat, la velocitat de l'aire, els giravolts, els voltejos dels formatges, etc. Després també cal desmitificar una miqueta doncs, aquest món de l'afinador, perquè moltes vegades ens dona la sensació que un afinador és aquella persona que està sempre a dintre d'una cova i és molt mística, i només acaricia formatges. I no és això. I el formatge té certes característiques plantejades pel formatger, i el formatger doncs, decideix com i com ha de sortir i què vol en cada moment perquè aquell formatge arribi a un punt òptim. Per tant, això també ens porta a dir que no per madurar més del compte un formatge, doncs és més afinador que un altre, d'acord? Que a vegades també tenim aquest error, cometem aquest error pensant-nos que un formatge doncs, que en un any de maduració està en el seu punt òptim, doncs si el guardem 2 anys, o 3, o 4, o 5, serà més bo. I això no és cert. Això moltes vegades el que ens porta és a casualitats. Casualitats doncs, que aquell formatge hagi sortit en moltes millors bones condicions que no pas com havia de sortir. D'acord? Doncs això és afinar formatges, és això. És posar el punt i final a un producte tractat doncs, de manera carinyosa i de manera professional doncs, perquè arribi en un bon punt al consumidor final.
Quina gana que hem obert ara de formatge aquest dubte que ens ha resolt en Xavier Bordetes, afinador de formatges a Caseus Afinadors. Maria Rosa, dubte resolt.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha triat el llibre 29 contes menys de l'escriptor barceloní Eduard Márquez, editat per Empúries. Són històries curtes que es mouen entre la realitat i la ficció i el conte que llegirem avui porta per títol Voyeurisme. D'ençà que ho ha llegit en una novel·la, l'atreu la idea de fer-se vigilar per un detectiu. No sap què esperar-ne, però està convençuda que tenir un inventari setmanal de la seva rutina ha de ser-li útil per alguna cosa. Com si la topografia de la seva existència, traçada amb l'objectivitat d'un estrany, pogués ajudar-la a sentir-se millor, a trobar una clau de volta sota el sutge. Tria una agència a l'atzar i dona per telèfon les dades necessàries per començar. Els primers informes, però, puntuals, cada divendres a l'estafeta de correus, la deceben. És incapaç de descobrir la lògica interna dels fets insubstancials que s'hi detallen amb la meticulositat d'un memorialista. Una successió d'instants sotmesos a la mecànica del tedi, inerts, com un sediment de runa, sense cap senyal d'alt voltatge, cap utilitat. Les fotografies tampoc. Res que no sàpiga dir-li al mirall. Les fotografies tampoc. Fragments mal enquadrats d'una monotonia covada. Sempre vestida igual, entrant o sortint dels mateixos llocs, sola. El detectiu, tot i estar-hi acostumat, no triga a avorrir-se. Els informes s'assemblen tant que podria enviar-ne fotocòpies d'una setmana per l'altra. Per distreure's, durant les llargues estones d'espera, pren notes per incorporar alguns canvis. Malgrat no saber què vol llegir la dona de l'encàrrec, la coneix prou bé per fer-li la rutina, amb coherència suficient per no córrer cap risc. 3. La dona percep l'alteració de petits detalls, al principi sense gaire pes específic, com si es tractés d'un simple tempteig, un mesurament de forces i posicions, una peça de roba, el menú d'un dinar, un trajecte en metro, l'hora d'una cita, una conversa amb algú a qui no coneix. A poc, però, s'amplia l'abast dels canvis, fins que trams sencers de la seva vida cedeixen sota l'efecte d'una distorsió plaent. Li agrada saber-se posseïdora d'una existència que transcorre sense necessitat de la seva implicació. Un desmantellament de cruïlles, un flux de fets desvinculats de la retòrica, de la por i de la recança, sense conseqüències. Habilitats per servir de treva, per arraconar l'abisme. Delerosa d'intensificar l'eficàcia dels informes, n'escurça l'interval d'espera. Se li fa massa llarg l'espai que separa els divendres. El detectiu ja no surt de casa. D'ençà que la dona vol un informe diari, escriu amb el televisor i la ràdio encesos i aprofita notacions de casos anteriors, episodis de telenovel·les, arguments de pel·lícules, reportatges i entrevistes. Estratègies per mentir. A mesura que avança, però, perd el control del que explica. Li costa mantenir la coherència. Cada element nou comporta girs imprevisibles. Les presses el traeixen, i en repassar el que ha escrit fins llavors, troba vedades que no sap com esmenar sense delatar-se. No sembla, però, que ningú les noti. Això el tranquil·litza, fins que, dos mesos més tard, la dona li truca per imposar noves condicions. Exigeix l'informe per telèfon i en directe, nit i dia. El detectiu, penedit d'haver-la deixat arribar tan lluny, se sent atrapat dins una resclosa abandonada. Amb les hores reblanides com un motlle de cartró sota la pluja, la suor de l'auricular a l'orella, el braç entumit, la desídia estenent-se com una emanació del làudem, sovint, quan no sap com omplir la foscor de la línia telefònica, repeteix informes de mesos abans o, enterbolit per l'esgotament o l'entresson, mastega paraules aïllades, fites d'un traçat pròxim a la fallida. 5. Mai no s'ha sentit tan indefensa. El temps viscut pendent del telèfon l'ha reclòs dins una nebulosa. I l'últim informe, lacònic com una ganivetada, la deixa més sola que mai. La dona, sotmesa a vigilància, s'ha suïcidat. No he pogut fer res per impedir-ho. Ho lamento. Sense cap matís especial. Potser només un to d'alleujament, però gairebé imperceptible. En penjar el telèfon, una furgada de desolació li entela els ulls. La dona mira per la finestra oberta a un anagromat, amb la sensació de saber-se massa a prop d'un epíleg que no llegirà ningú. Doncs avui, amb aquest voyeurisme de l'Eduard Márquez, d'aquests 29 contes menys, tanquem edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Arribarem a les 2 de la matinada, com sempre a aquesta hora, les notícies, i nosaltres tornem demà puntualment després del butlletí de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses interessants, amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Així que gràcies per ser-hi, us espero demà a la mateixa hora, que descanseu, bona nit.